L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
I avui comptem aquí al Vademecum de Ràdio Estel amb la doctora Teresa Checa, del Servei d'Oncologia de la Clínica Nostra Senyora del Remei, per parlar d'una malaltia que ens afecta a tots, el càncer. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, tots sabem, no sé si m'equivocaré o no, però tots sabem que el càncer és una malaltia que ataca els òrgans i que ataca els òrgans afectats per algun tipus de tumor, no? Però què és un tumor?
Doncs, primer de tot, tenim que definir ben bé què és un tumor i si és sinònim exactament de càncer. Quan pensem en un tumor, pensem en un bony. Pensem en un grup de cèl·lules que s'han dividit. Però un tumor pot ser un tumor benigne si es mantenen aquestes cèl·lules o aquest bony al lloc on s'han format. O parlem de tumor maligne, que associem a càncer, quan aquestes cèl·lules prenen capacitats com és envair els teixits d'envoltant i també formar vasos per on podran sortir i anar a envair altres òrgans. I allà aquestes cèl·lules es seguiran copiant. Aleshores parlem de metàstasis. Però he de dir que la paraula càncer és una paraula per moltes malalties. Estem parlant de situacions clíniques molt diferents. Inclús càncers originats en un mateix òrgan poden tenir diagnòstics, poden tenir formes moleculars totalment diferents que requereixen tractaments diferents. Un tumor benigne, per fer la comparació, seria un lipoma, aquells acúmuls de greix que tenim a sota de la pell, o bé pòlips. Un tumor maligne seria un càncer de mama, un càncer de pulmó. També hem de dir que hi ha tumors o càncers que no formen bonys, com són els càncers líquids, les leucèmies.
Però què fa que es puguin produir aquests tumors?
El nostre cos està format per bilions de cèl·lules. Són unitats microscòpiques que són i tenen capacitat per créixer, per reproduir-se i per fer les funcions vitals, les funcions del nostre cos. Les cèl·lules, aquestes cèl·lules del nostre cos, tenen una informació amagatzemada al nucli. Vostès segurament recordaran el DNA, l'àcid desoxiribonucleic, ADN o DNA, que guardarà tota aquesta informació com si fos un llibre. El nucli de les cèl·lules, l'ADN o DNA, tindrà funcions molt importants per la nostra vida de cada dia. L'ADN o DNA es va voler seqüenciar, i de fet es va seqüenciar amb el projecte Genoma Humà, ja a l'any 2003. Aleshores, es va pensar que les cèl·lules, aquest DNA de les cèl·lules, estaria format per gens. Però també es va veure que hi havia espais sense gens. Un gen és un trosset de DNA que té una informació concreta per formar una proteïna que tindrà una activitat concreta dins de la cèl·lula i del nostre organisme. Aleshores, nosaltres ens pensàvem que el ser humà tindria molts gens, però hem vist que no en tenim tants, comparat amb ratolins o comparats amb eriçons de mar. Nosaltres tenim al voltant d'uns 20.000 gens. Aquests gens estan immersos en aquest DNA, amb trossos de DNA que no tenen gens. Per què ho explico, això? És important perquè aquests trossets de DNA que no tenen gens, el que fan és embolicar aquests gens, aquests trossos de DNA que sí que formaran proteïnes, i faran que aquests gens es puguin expressar, és a dir, es puguin llegir o estiguin amagatzemats i no es puguin llegir. Quan un gen, quan un tros de DNA s'altera, i és un gen que té que veure amb la regulació de la divisió celular o la reparació celular, aleshores és quan pot començar un tumor. La cèl·lula es començarà a dividir sense control. Però també sabem, aquesta informació que ens han donat aquests trossos de DNA que no tenen gens, que no codifiquen gens, que serà molt important el fet de que es pugui expressar un gen. Això és important perquè aquests gens s'expressaran o no segons els nostres hàbits i segons els nostres costums. Així, amb els nostres costums podríem canviar l'expressió d'alguns gens.
Mm-hmm. Clar, jo no sé si té que veure amb el que m'estava explicant ara mateix, amb això dels gens, no? Però per què hi ha càncers que afecten més a homes i uns altres que afecten més a dones?
Perquè les cèl·lules afectades, les cèl·lules dianes, són cèl·lules que estan sotmeses a missatges de les hormones. Aleshores, hi ha càncers de mama que són hormonodependents, és a dir, que la hormona s'uneix amb un receptor de la cèl·lula i fa que aquesta cèl·lula es comenci a dividir. Aleshores, tenim tractaments per intentar que no s'uneixi aquest receptor, per destruir el receptor o per inhabilitar aquest receptor, també els càncers de pròstata. A vegades també hi ha càncers més freqüents amb l'home que amb la dona. Per exemple, va haver una època en què era més freqüent el càncer de pulmó amb l'home, perquè l'home fumava més. Però des dels anys 60, en què la dona va començar a fumar més, el càncer de pulmó es va anar igualant amb dos sexes.
Ara em deia que el càncer de pulmó va haver una època que en els homes, per exemple, el patien molt més, no? Sí. Quin és ara el càncer més freqüent?
El càncer més freqüent depèn de la situació geogràfica. Mm-hmm. El càncer més freqüent al món vindrà determinat per diverses circumstàncies. Les dades que tenim són les dades de l'Organització Mundial de la Salut i de l'agència, una agència que es diu IAR, que és l'Agència d'Investigació del Càncer, que recull la informació dels hospitals de tot el món, dels centres de tot el món, que li envien amb un lloc d'estudi central i aleshores fan les estadístiques. Les últimes estadístiques que tenim de l'any 2015 ens diuen que els càncers més freqüents al món han sigut els càncers de pulmó, ha sigut el càncer de mama i el càncer de pròstata. Però a l'estat espanyol, el 2015 es van enregistrar uns 250.000 casos de càncer i sumant els dos sexes, els més freqüents van ser primer el colorectal, després la pròstata, el càncer de pulmó, el de mama i el de bufeta.
Per què creu que ara mateix el càncer és una malaltia, per desgràcia, amb auge? Tothom coneix algú que ha patit un càncer o que està patint un càncer.
En els últims 20 anys, el número de tumors diagnosticats ha experimentat un creixement constant degut a l'augment poblacional, però també degut a les tècniques de detecció precoç. Hem pogut detectar més càncers i hem pogut informar de més càncers, però també per l'envelliment de la població. Vivim més anys i tenim més temps perquè les nostres cèl·lules es puguin alterar, perquè tinguin una alteració que els porti a copiar-se a si mateixes.
Doctora, és que s'explica, de veritat, s'explica també que prefereixo que torni d'aquí 15 dies i acabem aquesta conversa. Què li sembla?
Em sembla molt bé.
Sí?
Gràcies.
Doncs ens escoltem d'aquí 15 dies.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.